Ràdio Maricel, a cel obert.
Sota el lema Innovació i talent en un món canviant, tindrà lloc aquest final de setmana laborable dijous i divendres a Sitges el 35è Fòrum de l'Auditoria. La trobada professional organitzada pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, que també compta amb la participació de l'Instituto de Censores Jurados de Cuentas d'Espanya i que abordarà reptes del sector com l'aplicació de la intel·ligència artificial o la captació de talent. Es tracta d'una de les grans cites del sector i enguany se celebra l'efemèride dels 35 anys de trajectòria ininterrompuda sempre lligada a Sitges, i això ho subratllem, sempre lligada a Sitges, que ha estat seu del Fòrum de l'Auditoria des dels seus inicis. Aquest dijous, com dèiem, té lloc la inauguració amb la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, i també de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. I com fa un any, doncs estem en comunicació telefònica amb el senyor Joan Vall, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. Senyor Vall, bon dia.
Molt bon dia, què tal, com estem?
Doncs bé, un any més a Sitges, no?
Sí, sí. En primer lloc, si em permets, m'agradaria agrair l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres. Per mi és un autèntic plaer poder compartir aquest espai amb vosaltres i poder parlar del 35 Fòrum d'Auditoria, no? Gràcies per convidar-me.
Doncs molt agraïts també per aquesta entrada i també doncs això, perquè aneu repetint any rere any. Sembla que l'any passat ja en parlàvem, que heu trobat una bona seu i d'aquí no us voleu moure.
No, vam començar l'any 1980, celebrem el 35 anys que fem aquest Fòrum d'Auditoria i estem, la veritat, és molt contents de poder-ho celebrar a Sitges, que creiem que és una societat emblemàtica, en la qual hi ha molt bons serveis, tenim molt bona acollida, i creiem que l'entorn és únic i especial, no? Per tant, any rere any repetim aquí a Sitges. No només perquè ens agrada a nosaltres com a Consell Directiu, sinó que ens ho demanen que any rere any a les entrevistes que fem, a l'enquesta que fem, la gent està molt content de vindre a Sitges.
I volen repetir, doncs sí. Molt contents de que repeteixin. Quanta gent vindrà?
Doncs mira, serem aproximadament uns 1.050 participants, dels quals tenim uns 30 ponents de molt reconegut prestigi, per tant, ja que serà un fòrum molt, molt potent, de veritat.
Un fòrum tot presencial o també hi haurà una part virtual?
Bueno, ja des de que vam tindre el Covid, que vam començar ja a fer, abans sempre el fèiem presencial, evidentment, però vam començar-lo a fer en format híbrid. ¿Vale? I bueno, ens ha anat molt bé, perquè hi ha molta gent que no pot vindre, i doncs ho fem en format presencial i en format híbrid.
D'acord. Una miqueta, perquè la gent se'n situï, què és un auditor censor?
Mira, nosaltres, quan ens fan aquesta pregunta, sempre dic que la resposta és que nosaltres som garants de que es compleix la norma. Bàsicament, el que fem és revisar i examinar detalladament les comptes, els processos, les activitats d'una companyia o una organització, no? En el fons, en resumint, verifiquem que tot estigui bé i hi ha confiança amb les normes, no? Conforme amb les normes, tot sempre d'una manera raonable.
D'acord. O sigui, bàsicament això, vigilar que la norma es compleixi, que no és sempre fàcil perquè hi ha tantes normes que la cosa és complexa.
Sí, la veritat és que cada vegada estem en un món regulatori cada vegada més complex i la figura de l'auditor cada vegada és més essencial.
És més necessària. De fet, hem recuperat l'entrevista que us vam fer l'any passat en què ens parlàveu de tsunami regulatori.
Sí.
Que això, m'imagino que el tsunami és el mateix aquest any que l'any passat.
És exactament el mateix. El que passa que, degut a el que es diu el projecte Òmnibus, que el que hem volgut és reduir una mica aquesta regulació. Vale? I per tant, hi ha un projecte Òmnibus que està pendent una mica d'aprovar per part de la Unió Europea, en el qual pues, simplificarà una mica aquesta normativa.
D'acord, perquè al final ens posem tantes normes que ens impossibilitem la capacitat de complir-les.
Pues sí, una de les coses que demana una mica el sector, no, patronal, d'alguna manera, aquesta massa normativa, massa regulació, des d'un punt de vista aquí a Europa, sobretot. No? Llavors, el que es demana i s'ha demanat és una menys burocràcia, per alguna manera ser més competitius o que les companyies siguin més competitives versus el resta del món.
Això és, clar, ara això també està canviant molt, però sempre es deia que Estats Units crea o pensa, la Xina fabrica i la Unió Europea regula.
Sí, però no, jo crec que no hem de deixar de perdre el tema de que Europa, en aquest cas, lideri una mica el tema de la, no de la regulació, sinó de una mica del benestar i per al compliment de la normativa.
D'acord.
Estem veient últimament que Estats Units està desregulant absolutament tot i estem en un moment d'incertesa que no es vol una mica ni per l'empresari ni pel ciutadà. No?
L'any passat ja vau introduir el tema de la intel·ligència artificial. Aquest any la intel·ligència artificial, entenc, tornarà a estar present de manera important. El lema d'enguany és innovació i talent en un món canviant. Com algú que està especialitzat en saber-se les normes i en poder permetre l'adaptació de les empreses a aquestes normes té la capacitat per adaptar-se a això, a un món que va sent per hora?
La veritat és que ja estem en un procés de transformació digital des de tots els àmbits. Uh-huh. I en el món de l'auditoria no deixa de ser menys. No? La irrupció de la intel·ligència artificial, a més, com a tecnologia, la veritat és que no sabem encara aquest canvi ni la seva magnitud, però creiem que és molt, molt més gran del que creiem realment que serà. Vale? Però sempre diem que tot això té que vindre i acompanyada i alineada una mica amb les persones. És a dir, de res serveix tindre una bona tecnologia d'intel·ligència artificial si no formem la capacitat de les persones amb aquesta intel·ligència artificial. No? Les persones joves ho tindran més fàcil perquè tenen unes capacitats digitals més, ja molt més assumides que nosaltres, no? En aquest cas, em veu que tenim un perfil molt més analògic. No?
Correcte. De fet, clar, i ara estic pensant, el que ha estat un auditor tota la vida, trobar-se que ara tu li pots preguntar en una màquina a través de l'ordinador doncs alguna cosa i ell et contesta, independentment del que et contesti sigui veritat o mentida, perquè tampoc ho pots confirmar al 100%, però clar, ell et contesta i clar, ell et pot fer a la pràctica l'auditoria. És a dir, que no sé si la d'auditors és una d'aquestes professions que veu amb una certa alerta la irrupció d'aquests sistemes automatitzats de valoració de coses.
Nosaltres, d'alguna manera, la transformació digital i l'irrupció de la intel·ligència artificial ho veiem des d'un punt de vista positiu. Perquè, d'alguna manera, el que verificarà és que serem molt més productius, vale? I el que hem d'estar és capacitats i formats una mica amb aquesta nova intel·ligència artificial. Sí que és cert que també té riscos, no? Un dels riscos és la veracitat de les dades, no? Per tant, el que necessitarem seran perfils, una mica d'alguna manera, per poder verificar totes aquestes dades que ens ofereix una mica la tecnologia per determinar que sigui veraç, no? Llavors, per tant, el perfil de l'auditor està canviant moltíssim, no? Abans eren perfils més d'administració i direcció d'empreses i ara ja els perfils que estem buscant són del que dèiem perfils STEM, no? Més de Science, Technology, Engineering i Matemàtics. Cada vegada ho necessitem perquè és una mica la tendència a on anirà.
D'acord, és a dir,
però sobretot les persones són fonamentals que adquireixin aquestes capacitats.
La imatge clàssica que podem tenir d'un auditor, d'un senyor que es tanca amb els llibres gairebé i comença a repassar per veure si hi ha alguna cosa que s'hagi de destacar, això ha passat una miqueta a la història, entenc, no? I es busquen aquests perfils més tecnològics que puguin ajudar, tot i que, pel que ens comenta el senyor Vall, no es pot negligir mai que al final de la cadena sempre ha d'haver algú humà per verificar que allò hagi estat correcte.
Correcte. Hem de deixar de perdre el que nosaltres dèiem el pensament crític. No? Uh-huh. I això és fonamental una mica l'experiència que et dona una mica l'auditor. Sempre ha d'haver alguna persona que estigui allà al darrere i doni veracitat i evidència una mica de les dades que estem analitzant. I això a vegades pot ser el que dius tu, no? Que l'agència artificial no doni les dades correctes. I per això hem d'anar molt en compte com a auditors i això ens canviarà una mica aquest perfil per poder avaluar aquestes coses.
Correcte. És a dir, la intel·ligència artificial ens pot donar dades versemblants, però no necessàriament certes. I que sigui versemblant no n'hi ha prou. Ha de ser correcte.
Ah, exactament.
Quin valor té per una empresa o com pot fer valer una empresa el fet d'estar en mans d'un auditor?
Pues jo crec que és fonamental, perquè estem perdent d'alguna manera el risc una mica de la rendició de comptes. L'altre dia sortia un informe de la Sindicatura de Comptes que havia fet un informe sobre possibles gastos indeguts per valor de 167 milions d'euros des d'un punt de vista de drets socials.
Correcte, relacionats amb serveis socials,
aquí,
correcte.
Exacte, aquí ha vingut realment una desvia de fons, han anat fons a gent que no devia haver anat o alguns que ho mereixien no els han tingut. No? Doncs aquest control intern per part de que no s'ha fet, jo crec que aquí la labor de l'auditor és fonamental.
D'acord. No?
Per tant, nunca hem de deixar de perdre la labor de l'auditor, quan és la rendició de comptes, la transparència i la confiança. Perquè al final aquesta confiança és més salut empresarial, més confiança del mercat i tots anirem molt bé.
Ens obriu un aspecte interessant. Clar, en el fons això són fons públics. L'auditor també treballa amb fons públics. Entenem que clar, hi ha les intervencions i diguem que són els que s'ocupen d'aquesta qüestió. L'auditor treballa també a nivell d'empresa pública, a nivell d'administració?
La potestat de la supervisió o regulació dels fons públics, com diu vostè, correspon una mica a la intervenció.
Correcte.
Però sí que és cert que a vegades no tenen els recursos suficients i ens demanen nosaltres, auditors externs, que col·laborem a aquest tipus de tasques. El que passa és que moltes vegades no acudeixen a nosaltres i jo crec que tenim cada vegada el sector públic, si no té recursos, hauria de recórrer més als auditors externs perquè els ajudin una mica a controlar tots aquests fons públics, perquè al final, jo sempre dic el mateix, s'exigeix a l'empresa privada que s'auditin els comptes, no? Però el ciutadà també tindria dret a saber una mica si els seus comptes estan auditades als seus ajuntaments. No? Moltes vegades no ho estan.
D'acord, i no ho estan per la pròpia incapacitat que té l'administració per poder-ho fer, no per desidi, en aquest cas.
No és un tema de desidi, és un tema de recursos. No?
Clar. Interessant, perquè és que clar, no, clar sempre ens plantegem el perfil de l'auditor com una persona doncs, això que està verificant la rectitud de les dades que ofereix una empresa privada. Però clar, aquest aspecte que ens heu obert doncs és com a mínim interessant. No sé si cada cop això va canviant, cada cop hi ha més administracions que sí que acudeixen al perfil.
Costa una mica per part de l'administració al final que l'auditor extern verifiqui aquestes coses, no? Perquè al final intenta que sigui, no sé, la intervenció la que faci aquesta feina. Per un tema de recursos. Però cada vegada crec que té que anar més. Li poso algun exemple de dir, a vegades sí que ens han contractat algunes entitats públiques perquè no només verifiquem els comptes o els controls o els fons públics han anat a parar, sinó si les polítiques que estan aplicant donen els resultats que esperaven.
D'acord.
És un tema important, no? De dir, bueno, doncs jo ara aplico aquesta política i vull saber d'alguna manera si aquesta política ha sigut adequada i ha sigut eficient respecte a la idea que tenien inicial. No?
Allò que diuen els anglesos, la accountability, el saber si això realment està servint pel que estem destinant els diners.
Correcte. Per exemple, no sé, vam fer fa poc un carril bicicleta aquí a Viagusta, per un exemple a Barcelona, i d'alguna manera doncs, l'administració vol saber si l'aplicació d'aquest carril, des d'un punt de vista encara que sigui social, doncs és adequat o no. No? Però si al final acaben passant quatre bicicletes, doncs no serà adequat. Al final, auditar l'aplicació d'aquestes polítiques també és una tasca que pot fer l'auditoria.
Doncs això, tindran l'oportunitat de comentar-ho amb el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica.
I tant, esperem una mica, en aquest cas, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, comentaré tots aquests temes en el sentit de la importància de la figura de l'auditor, en aquest cas per donar més confiança i transparència una mica al teixit empresarial.
Una qüestió més, senyor Vall. Per exemple, en casos que poden ser més mediàtics, tot i que són molt complexes pel públic, i estic pensant, jo què sé, amb els comptes del Barça. Els comptes del Barça, que evidentment han de passar també per uns processos, per unes auditories internes i externes, etc. Però clar, al final, en funció de l'interès de cadascú, cadascú ens explica la seva pel·lícula. Aleshores, diguem que el que ens arriba al gran públic són fins i tot moltes vegades dades contradictòries, malgrat que en principi totes semblen veraces, totes semblen correctes. Fins a quin punt doncs això, malgrat tenir persones que estan vigilant els comptes i auditors al darrere, el relat sobre doncs determinada situació econòmica, i he posat l'exemple del Barça perquè és prou conegut que hi ha discrepàncies sobre si té deute, si té més, si té menys i si l'haurà de pagar, doncs el que arriba al gran públic és contradictori respecte de clar, perquè la situació deu ser una.
Sí, home, en el cas del Barça és un exemple complex, no? Perquè el món de l'esport és molt complex.
Correcte.
Aquest, no? Li puc comentar que els anteriors auditors del Barça van posar una salvetat a l'informe d'auditoria, vale? I al final el que li interessa més a l'aficionat era que el Barcelona guanyés títols.
No? Correcte.
No, que entrés la pilota i guanyés títols, no? I al final que es construeixi el Camp Nou, al final que hagi una salvetat o no, ho deixa, diguem, una mica de banda, no? No li interessa en aquest cas, no? Però sí que és cert que hauríem de tindre una mica més de cultura financera, en aquest cas, i saber una mica la situació i saber llegir una mica pues, què és un informe d'auditoria i quines són les conseqüències, en aquest cas, des d'un punt de vista econòmic-financer de l'entitat.
D'acord. Per això, que és el que anava a dir, al final, la manca de cultura financera general del país, perquè sí. Hi és, permet que ens puguin aixecar la camisa amb facilitat, per dir-ho d'aquesta manera.
Sí, sí, home, jo crec que hi ha un gap important que des del punt de vista del col·legi estem treballant, uh-huh. És una mica pues, la comunicar ben bé què és un informe d'auditoria, quina és la feina que fa l'auditor, per eliminar una mica aquest gap entre el que és el consumidor de l'informe i el propi informe d'auditoria.
Ja és una cosa que pel gran públic es pot veure com feixuga, però clar, no deixa de ser important, perquè és important que entri la pilota, però també que el Barça sobrevisqui com a entitat.
Exactament, això és important, no? Ara, d'alguna manera, estàvem comentant, que vaig llegir l'altre dia, una mica, bueno, que ara estan refinanciant la deute del Barça, uh-huh. En aquest cas, i estan pagant un tipus d'interès per sobre del tipus d'interès de mercat. Pues això hauríem d'explicar, d'alguna manera, no? Perquè això al final repercuteix financerament i això, com que hi ha una manca de cultura financera, pues no s'acaba d'entendre, però això afectarà, evidentment, a
l'explotació futura del club.
A l'explotació futura del club, no? Uh-huh. No deixem, d'alguna manera, de que bueno, pues, el control pròpiament de la companyia, pues, l'entitat en aquest cas, passi a mans d'un fons, no?
Correcte.
Pues el risc.
Estem parlant del Barça perquè és un cas molt mediàtic, però clar, això afecta a totes les grans empreses i a totes les empreses del país, en el fons. És a dir, totes han de tenir uns comptes auditats. Hi ha moltes maneres de veure'l i clar, el gap que comentava el senyor Vall, la manca de cultura financera que en el fons tenim, doncs ens dificulta la comprensió de determinada terminologia que, bé, és a dir, tothom sap el que és una pèrdua, però a partir d'aquí aquestes pèrdues diferides patrimonials, aquests pagaments que vindran després, això ja li atorga una complexitat que es fa difícil d'entendre i de seguir tot plegat.
Sí, la veritat és que la comptabilitat cada vegada és més complicada, uh-huh. I ha necessitat experts d'alguna manera per poder fer aquesta tasca, no? Però sí que és cert que hi ha una manca de cultura financera per part de la ciutadania i bueno, intentem d'alguna manera des del col·legi pues, donar les explicacions. Nosaltres cada any anem al col·legi de periodistes, no?, a explicar també una mica la nostra tasca, no? Perquè creiem que és important poder explicar pues, tot el que fem i comunicar exactament pues, què és un informe d'auditoria, no? Quina és la importància en aquest sentit. No?
Doncs
a vegades pues, no s'entén.
Interessant tasca, perquè clar, al final els periodistes som els que hem de difondre això i per tant, doncs, si no ho entenem nosaltres, difícil que es pugui explicar correctament. Doncs bé, els auditors, no sé si anava a dir, el reciclatge deu ser continu, no, senyor Vall?
Sí, sí, no, la veritat és que tenim reptes i desafiaments contínuament. En aquest cas, un dels reptes que tenim, evidentment, és la digitalització i la tecnologia, no? I un dels temes importants és la captar i retindre talent, no? Perquè sempre diem el mateix, no hi ha innovació sense talent i no hi ha talent sense innovació. Llavors, aquestes noves generacions que van venint, és complex al final trobar-los, i sí que és cert que necessita formació contínua, i amb això estem treballant una mica, no? Des de dintre del col·legi i de les firmes d'auditoria estem intentant, perquè sí que era un sector en el qual havia molta rotació i hem de treballar una mica pues, que tinguin una càrrega de treball raonable, estem treballant amb més model híbrid, fem més consideració ja de vida personal i laboral, estem treballant en temes de benestar, sobretot treballem molt en el tema de la comunicació bidireccional, intentem escoltar molt més els nostres professionals, no? Bueno, estem treballant, que creiem que la retenció i atracció de talent és fonamental, però la formació i coneixement és bàsica, i a més el regulador, nosaltres som una professió que està regulada, ens exigeix tindre formació contínua, i això és el que fem des del col·legi.
Doncs formació i coneixement i una trobada anual a Sitges, que tampoc està malament. Una formació en la qual, o sigui, una trobada en la qual, doncs això, podran també gaudir de la vila. Pel que sembla, als col·legiats els agrada i per tant demanen tornar cada any aquest fòrum i que aquest any arriba a la seva 35a edició des de l'any 80, hem dit?
Des de l'any 1980, sí.
Des del 1980, és a dir que déu-n'hi-do la de fòrums de l'auditoria que s'han mantingut fidels, altres coses han anat saltant, però diria que des del fora del Festival de Cinema deu ser l'esdeveniment més antic que...
Això sempre li diem a l'alcaldessa, diem, escolta, que som ja un referent una mica que Sitges al nostre col·lectiu.
Correcte. Doncs aquest fòrum de l'auditoria que tindrà lloc aquest dijous i aquest divendres a Sitges s'inaugura aquest dijous en la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, també de l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. N'hem pogut parlar com més o menys parlem cada any. Ens ve molt de gust de fer-ho amb el president del Col·legi d'Assessors Jurats de Comptes de Catalunya, el senyor Joan Vall. Joan Vall, moltes gràcies, benvinguts a Sitges i que vagin molt bé aquestes dues jornades.
Moltes gràcies. Esperem que hagi tot bé aquests dos dies que estem aquí de manera intensa a Sitges. Segur que tenim un programa, la veritat, molt complet, amb uns ponents molt potents, i jo crec que tot anirà molt bé.
Doncs repeteixo, moltes gràcies i, doncs això, bon fòrum.
Molt bé, bon dia.
Adéu, bon dia.